Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amb l'aixecament parcial de les restriccions al Parc Natural de Collserola, una part del parc torna a estar oberta a la ciutadania des d'aquest dilluns. El sector de Collserola, que pertany a Barcelona, queda alliberat, permetent passejar, anar amb bicicleta o fer esport de manera individual. En canvi, continua tancat el perímetre més proper a la zona zero del brot, que inclou municipis com Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès i Montcada i Reixac. Bona tarda, soc Carlos Osada, i tot i el relaxament, les autoritats demanen evitar activitats en grup, no fer rutes d'extrem a extrem i respectar, sobretot, la senyalització que hi ha a tot el parc. Però des d'ara, què es pot fer i què no es pot fer en segons quines parts del parc de Collserola, Yolanda Canales?
A veure, s'ha de tenir en compte que relaxen parcialment les restriccions vigents, però només els municipis inclosos dins el segon perímetre de protecció del brot de pesta porcina. Estem parlant del radi comprès entre els 6 i els 20 quilòmetres de l'anomenada zona 0. Entre aquestes poblacions hi ha Barcelona, Badalona, Hospitalet, Granollers, Castellbisbal, Martorell, Olesa, Premià de Mar o la Roca del Vallès, entre d'altres. Estem parlant en total de mig centenar de poblacions on ja poden accedir al medi natural, tot i que amb precaució i determinades limitacions. Per tant, es recupera la normalitat? Evidentment no, perquè en aquests municipis continuen prohibides les activitats de grups organitzats i es demana evitar qualsevol situació que pugui afavorir aglomeracions. La flexibilització sí permet anar al bosc a passejar o anar en bicicleta de manera individual. I això inclou l'accés a parcs naturals, zones boscoses, cursos de rius i rieres, prats i camps de cultiu fora dels nuclis urbans dels municipis afectats pel segon perímetre. En canvi, es mantenen totes les restriccions a la dotzena de municipis més pròxims al focus, situats dins un radi de fins a 6 quilòmetres de l'anomenada zona 0. Es tracta de Cerdanyola, Barberà, Badia, Santa Perpètua de Mogoda, Ripollet, Montcada i Reixac, Sant Cugat, Sant Quirze, Sabadell, Polinyà, Terrassa i Rubí. En aquests municipis continua prohibit l'accés als boscos que han estat perimetrats amb tanques com a mesures per evitar el desplaçament de senglars i la possible disseminació del virus.
Gràcies, Yolanda. Doncs molta precaució i sobretot respecte a la senyalització que hi ha al parc de Collserola a partir d'aquest dilluns, que s'han alliberat algunes zones. Portem dues setmanes frenètiques amb els positius d'aquesta pesta porcina. Són en total 13 animals infectats, tots ells porcs senglars de fauna salvatge en la zona 0 d'aquesta serra de Collserola. Un brot amb aquestes conseqüències: caiguda històrica del preu del porc, prop de 30 cèntims al quilo en pèrdues de 30 milions setmanals i el sacrifici de 30.000 animals de 39 granges. Un gran treball també d'agents rurals, guàrdia civil i militars ha permès un fet d'enorme dificultat i a la vegada imprescindible per no agreujar la crisi, que els 13 positius hagin estat limitats a aquesta zona 0. Ara bé, experts en sanitat animal avisen a migdia COPE Catalunya i Andorra que el risc de virus es manté i que pot haver més casos en un futur no gaire llunyà. Sergi Tor coneix tots els detalls de què diuen aquests experts. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Aquest ve la fi és un risc que el sector sap que hi és i que s'ha d'assumir. I és que no hi ha risc zero i s'ha de conviure amb aquests casos. La clau sempre és aplicar bé el protocol d'actuació i augmentar a la vegada les mesures de bioseguretat de les explotacions o porcines. Quines? Doble tanca perimetral i reforç de ciment amb un objectiu: evitar el contacte de porcs senglars amb l'explotació de porcs, que sigui impossible que acabi la fi la seva entrada i el seu contacte. A migdia de COPE Catalunya i Andorra, Carles, han parlat amb José Francisco Ruiz, investigador del Consell d'Investigacions Científiques, i en reitera que poden sortir més positius en la zona d'exclusió els pròxims mesos.
Pues lo que es probable es que dentro de esta zona se vayan detectando más casos de jabalíes muertos o jabalíes positivos en esta zona. Y podría ocurrir pues que eventualmente por un fallo de seguridad, aunque se está haciendo una monitorización muy exhaustiva de todas las explotaciones de porcino afectadas en la zona, por un fallo de seguridad apareciese una explotación de porcino dentro de esa zona o fuera, y se tendrían que seguir los mismos protocolos que se están siguiendo ahora con la eliminación de todos los animales de la explotación.
I és que posem amb antecedents el que ha succeït aquests 15 dies a la serra de Collserola. La pandèmia de la pesta porcina, l'actual, la de Collserola, comença el 2007 a Geòrgia. Possiblement la via d'entrada va ser restes de menjar d'un vaixell que venia de l'Àfrica. es va expandir a Ucrània, als Bàltics el 2014 i en altres països de la Unió Europea com Polònia, Alemanya, la República Txeca, Bèlgica i Suècia. Per tant, era qüestió de temps la seva arribada aquí. José Francisco Ruiz avisa que ara hi ha un període de vigilància activa i el perillós és el virus, hi ha 29 variants que no és tan agressiu. Explica el perquè.
Meses, un año o algo más hasta estar convencidos de que las actuaciones han tenido un efecto y que no hay casos. Este es un virus generalmente extremadamente virulento que suele matar casi el 100% de los animales a los que infecta, pero hay cepas del virus que tienen menos virulencia. Entonces, que algunos virus bajan su capacidad virulenta, entonces crean casos no tan agudos, animales que se infectan de forma crónica y que están mucho más tiempo infectados. Esos son peligrosos.
Per tant, no s'ha de baixar la guàrdia. Tots els ramaders que tenen a la memòria la crisi del 1995 perquè la van viure o perquè li han explicat, on hi havia per ser un nivell de població porcina 10 vegades inferior a l'actual. Espanya aleshores no tenia pes exportador, ara sí que el té, gràcies en gran part al control d'aquest virus. La llibertat d'exportació és el que canvia el rumb del sector. Depenen 300.000 llocs de treball a Espanya.
Gràcies, Sergi. 4 minuts, arribem a 2:45, moment ja d'obrir àrea de serveis. Doncs aquesta setmana vindrà marcada per un temps insegur. De moment comença amb les restes de la borrasca Emília. Hi haurà dies de tot, però tant avui com demà i el dimecres i també divendres i possiblement dissabte sembla que repetiran les pluges a un lloc o un altre de Catalunya. Dijous pinta que serà el dia més tranquil d'aquesta setmana. La jornada avui ha començat amb ruixats a moltes comarques i durant la nit s'han acumulat fins a 85 litres per metre quadrat a la zona sud de Catalunya, el Perelló 77 litres, l'Ametlla de Mar 70 i també a Falset 70 litres. Aquestes pluges es repetiran durant tota aquesta jornada i les més intenses i abundants s'esperen cap a les comarques de Girona i les de Tarragona, sobretot Terres de l'Ebre i també el Pla de Lleida. De fet, a aquestes zones hi ha ja avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya per més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. I ara la Finarà, que t'explica com està la xarxa viària. Bona tarda, Fina.
Bona tarda. Doncs en aquests moments es comencem situant a la C-17. A l'altura de Montcada Reixac, la calçada es troba tallada en sentit nord, en sentit Vic, arran d'un camió que s'ha accidentat i que ha malmès l'estructura d'un pont en aquest punt. Els vehicles són desviats per la N-150 i per de mobilitat de sortida cap al Vallès es recomana fer-ho per la C-33 i la C-58. També en aquests moments estan per unes altres obres a la C-33, a l'altura de Montcada Reixac, en sentit nord, en sentit Granollers, hi ha 2 km de retencions i també circulació amb retencions a la C-58 a Monistrol de Montserrat en un tram de 2 km per un accident que provoca circulació intensa, com dèiem, en els dos sentits de la circulació. També retencions a la zona del Vallès, a la C-17, entre Parets i Mollet del Vallès i també a l'autopista P7 i a la B-30, a la zona de Barberà del Vallès, sobretot en sentit Tarragona. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Visita de luxe avui a l'Hospitalet. El rei Felip VI ha participat en els actes per commemorar el centenari de la concessió del títol de ciutat atorgat el 15 de desembre de 1925 pel seu besavi Alfons XIII. Acompanyat de l'alcalde de la ciutat, David Quirós, i del president de la Generalitat, Salvador Illa, el monarca ha signat el llibre d'honor de la ciutat a l'Ajuntament per després visitar el Mercat de la Florida i el nou Centre de Transformació Digital de la Florida 6.0. En el seu Parlament, el rei ha explicat que no hi ha res millor que passejar pel els mercats per conèixer com són les ciutats que visita.
I aquest, al cor del barri de la Florida, és un mercat modern, vibrant, així com el centre La Florida 6.0, que acabo de recórrer, una aposta d'avantguarda per la transformació digital en una zona amb una de les majors densitats de població d'Europa.
Felip VI també ha destacat que l'Hospitalet té un potencial extraordinari per esdevenir un referent metropolità i que, com ha fet fins ara, ha de seguir creixent respectant la diversitat. El turisme estètic i low cost és un fenomen en creixement que genera una gran preocupació entre els professionals sanitaris. Segons la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica, aquest tipus d'intervencions triplica el risc de complicacions greus i està darrere d'un augment notable de les urgències hospitalàries a Catalunya. Sovint es duen a terme en països amb estàndards mèdics menys estrictes, amb valoracions preoperatòries insuficients, estades hospitalàries molt curtes i seguiments postoperatoris, doncs pràcticament inexistents. Les complicacions més habituals són les infeccions, l'obertura de ferides quirúrgiques i la necessitat de retirar pròtesis infectades, especialment en cirurgies d'abdomen, liposuccions i augment de glutis. A tot plegat s'hi afegeix el risc dels vols llargs, poc després d'una cirurgia major, que incrementen de manera significativa i molt important la possibilitat de tromboembolismes potencialment mortals. Més enllà dels mals resultats estètics, aquestes pràctiques posen en risc la salut dels pacients, com ha explicat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra Oriol Bermejo, que és membre integrant de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i Reparadora. L'ha escoltat la Yolanda Canales.
El fenomen del turisme estètic low cost consisteix a desplaçar-se a l'estranger per sotmetre's a una operació estètica i a un preu molt inferior al que tindria Espanya. L'oferta es canalitza sovint a través de plataformes en línia que comercialitzen aquests paquets amb cirurgia, vols i allotjament amb preus molt inferiors als habituals aquí. Una abdominoplàstia pot ofertar-se per 3.900 euros, que és aproximadament la meitat del que costaria aquesta intervenció en el sistema privat a Espanya. Així doncs, i com diu el doctor Oriol Bermejo, el principal reclam és l'econòmic.
És aquell pacient que viatja habitualment a un altre país per realitzar un tractament de cirurgia estètica habitualment a un baix preu. El principal reclam és el baix cost. El turisme sanitari ha existit sempre, doncs gent que desplaça a altres països per rebre tractaments, o inclús turisme estètic per viatjar, doncs, per exemple, als Estats Units a rebre tractaments estètics per cirurgians molt reputats, però el low cost és quan el principal reclam és el baix preu de les intervencions.
Les principals destinacions són Turquia i Colòmbia i les intervencions més habituals són les de contorn corporal, com l'abdominoplàstia, la liposucció o l'augment de pit, a més d'algunes cirurgies facials. Tot i que sovint es perceben com a procediments senzills, es tracta de cirurgies complexes i amb riscos reals.
La gent no és conscient, les intervencions petites potser no succeeix res, però les intervencions de més envergadura, bueno, tenen complicacions. Pot haver complicacions mèdiques, doncs tromboembolismes a la cama, en casos de cirurgies llargues, però també complicacions del tipus de les cicatrius, infeccions de les ferides, hematomes... Vull dir, no són tan infreqüents que hi hagi alguna petita complicació, que una petita complicació aquí doncs és petita, però si estàs fora, doncs a vegades es pot convertir en una complicació important.
Segons la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, s'ha detectat un augment de pacients que tornen amb mal resultats o complicacions, cosa que acaba repercutint en el sistema sanitari públic que ha d'atendre les urgències. Tot i que la mortalitat en cirurgia estètica és baixa, els experts com el doctor Bermejo adverteixen que existeix i que el risc pot augmentar, triplicar, quan es tracta de cirurgies llargues combinades amb vols internacionals.
És molt, molt baixa, però, clar, pensem que, tot i que és molt baixa, existeix, i en casos de turisme sanitari low cost sabem que les publicacions i la literatura mèdica i les dades ens diuen que triplica. Clar, triplicar, encara que sigui molt baixa, doncs, bueno, jo crec que s'ha de tenir molt en compte.
Els professionals alerten que la cirurgia estètica no es pot banalitzar i reclamen més informació, però també consciència social. El preu, recorden, no hauria de ser mai el factor determinant a l'hora d'entrar a un quiròfan.
Posem nom a aquest problema d'això de l'estètica low cost, viatjar a països amb cert risc, com pot ser Turquia, Grècia o Colòmbia, i tornar cap aquí, cap a Espanya, doncs amb un disgust. Mariami, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues nada, tú eres protagonista porque en tu día, un buen día, decidiste operarte de hacer unos retoques estéticos y fuiste a Turquía. Bueno, a pesar de tener en cuenta que había riesgos, decidiste dar este paso adelante. ¿Te arrepientes ahora, Mariami, de lo que pasó?
Sí, me arrepiento.
Te arrepientes. ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntanos de manera breve.
A ver, pues decidí marchar a Turquía después de pues investigaciones a través de las redes sociales. Entonces fui confiada, fue hace 2 años, era más pequeña y nada, ahora me arrepiento porque cuando la cirugía pues tendría que haber sido como mucho 5 horas, se alargó a 8 horas y media, y lo que me pasó, pues cogí una bacteria y al llegar a España pues tuve un shock séptico.
Ese shock séptico te llevó hasta la unidad de cuidados intensivos de San Pau y suerte tuviste, ¿no?
En la UCI, sí, correcto, ¿no? Mucha suerte.
Explícanos un poco tu experiencia en Turquía, cuando llegaste al hospital, cuando entraste en el quirófano, ¿qué sentiste, qué viste?
Llegué al hospital a las 7 de la mañana, me hicieron unas analíticas en ayunas y entonces al cabo de una hora ya la doctora estaba conmigo, me dibujó y para el quirófano directamente. Me dijo que todo estaba bien. Entonces una vez que me bajaron al quirófano, pues yo estaba nerviosa porque yo no veía que era un quirófano en norma, ¿sabes? O sea, no había esa limpieza que yo he visto en otros tipos de quirófanos, porque no fue mi primera vez entrando en un quirófano.
Yeah.
Había personal que ni siquiera llevaban los guantes puestos, o sea, imagínate.
O sea, que cuando estuviste ahí en la mesa de intervenciones, dijiste, ¿dónde me he metido, no? Quizá, ¿o qué pensaste?
Sí. Pero dije, bueno, lo que Dios quiera, con Dios, y ya una vez, ya en 2 minutos ya me durmieron, menos.
¿Qué retoques te hiciste en Turquía?
Me hice una liposucción de abdomen, transferencia a glúteos y una mastopexia del pecho.
O sea, unas intervenciones complejas, de alto riesgo y sí, complicadas. Y te puedo
preguntar. Pero también te digo, yo no sabía que tenía todo este riesgo, toda esta cirugía, si no me lo hubiera pensado bien. O sea, yo no sabía que la lipo era tan, tan peligrosa. Luego, después de tiempo que yo investigué, pues me di cuenta que era bastante peligroso. O sea, que una de las cirugías más peligrosas.
Claro. O sea, que en cierta manera fuiste a ciegas a Turquía, a ese hospital, sin tener toda la información necesaria, ¿no? Mariami.
Correcto.
Oye, y después de la operación, ¿cómo fue el posoperatorio? ¿Te encontraste mal? ¿Cuántos días estuviste ingresada?
Esa misma noche me quedé en el hospital durmiendo, pero una vez que me dieron el alta ya estaba muy mal, estaba mareada, mi amiga me tuvo que duchar, ellas me pintaron como una cosa, ay, va a venir una enfermera a cuidarte, a no sé qué. ¿Qué va? Vino la enfermera, me dio la medicación, así me tocó un poco y se fue. Y yo sí que es verdad que fui con una acompañante y ella fue la que se encargó de mí, porque si hubiera ido sola, pues ahí me hubiera quedado. Es que no me podía ni mover.
¿Tu inversión para todo el proceso fue muy importante, tu inversión económica en Mariami?
¿Cómo?
Sí, ¿cuánto te costó todo el proceso? O sea, el viaje, la estancia, la intervención, el regreso a España.
Todo unos 7.000 euros. Claro, porque sí, yo le pagué el vuelo a mi acompañante, a mi otra acompañante, éramos tres, y pues la cirugía en sí. Y luego pues la comida en el hotel me lo pagaba yo, solo entraba el desayuno, pues que no... Comía lo mismo al final todos los días, porque no sé, la comida de ahí me dio mucho asco.
Claro. Mariami, ¿qué mensaje darías a chicas y chicos jóvenes también que como tú se plantean someterse a una operación estética de las que se llama low cost en el extranjero, después de anuncios en redes sociales, ¿no?
Sobre todo lo primero es que tienen que hacer unas analíticas previas y ver que no tengan ninguna enfermedad crónica y que no arriesguen su salud por una cirugía estética. Al final lo mejor es aceptarse a uno mismo, hacer terapia, que a veces es necesario para poder hacer. Primero te tienes que aceptar y luego ya si quieres quitar algún complejo, pues puedes, pero sobre todo que se lo hagan en España. Si viven en España, sobre todo que se lo hagan aquí.
Y sobre todo también pensar que no dan duros a cuatro pesetas, no hay duros a cuatro pesetas.
No, que todo lo barato sale caro.
Todo lo barato sale
porque
caro.
Porque jope, sí sale caro.
Claro. Dime.
Sí. Es que luego al cabo, después del hospital de San Pau, cuando salí, yo igual, sí, aunque ya no estaba, o sea, estaba operada, no estoy intervenida, pero toda la grasa que me habían injertado en los glúteos en el hospital me lo tuvieron que sacar. Entonces, aún así, haber quedado, o sea, yo quedé igual de como estaba antes de irme a la cirugía, sin los glúteos. Entonces, yo igualmente me tuve que hacer mis 30, 40 masajes, tuve que gastar. Entonces, que se lo piensen dos veces antes de operarse y sobre todo Turquía, cero. Hay gente que sí que es verdad que sale bien y hay casos que salen muy mal.
Claro.
Yo te digo, los casos que salen muy, muy mal, en las redes no está.
Claro, porque supongo que en Turquía, como en muchos sitios, hay hospitales y centros de primera, de segunda, de tercera y de sin calificar, ¿no? En fin,
correcto.
¿Cómo te ha cambiado esta experiencia, Mariami, tanto a nivel físico, que ya me has apuntado un poquito ahora, vuelves a estar como antes, y a nivel emocional, que es muy importante también?
A nivel emocional, pues al final me ha aceptado como soy. Me quiero a mí misma, estoy mejor que nunca conmigo misma, sigo mi vida día a día, simplemente que le doy muchísima más prioridad a la salud, que al final es lo más importante, ¿no? Es que nada te puedo comprar en esta vida lo que es la salud, entonces eso, que no merece la pena arriesgarse por lo barato.
Claro,
arriesgarse por lo barato, más por pagar pues un poquito de más, pero es que estás en tu país.
Claro, claro. Y con un sistema médico que aquí funciona. Y luego también el impacto psicológico, porque viajas a hacerte unos arreglos y luego vuelves.
En esos momentos yo no podía hablar con nadie, o sea,
claro.
Yo una vez que salí del hospital, yo caí en una depresión muy fuerte, pero gracias a Dios ya estoy
Claro.
Ya estoy bien del todo.
Muy bien, nos alegramos mucho, Mariami, que hayas superado todos los problemas físicos, emocionales y mentales que te ha supuesto arriesgarte a una cirugía estética low cost, y que sirve evidentemente tu testimonio muy importante de ejemplo para otra gente que lamentablemente cae en estos errores. Mariami, suerte, enhorabuena y que vaya todo muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, que vaya todo muy bien. Adiós.
Impactant, doncs, el testimoni d'aquesta xicota, la Mariami, després de la lamentable experiència que ha tingut amb una cirurgia low cost estètica a un país com Turquia. Seguim endavant. Ajornar el sistema de regulació de facturació electrònica, el Verifactu, transmet un missatge d'inseguretat jurídica potentíssim. Són declaracions del president de la patronal del Vallès CECOT, Xavier Panés, que també ha alertat de la relació directa entre l'augment de l'absentisme laboral i, atenció, la caiguda de la productivitat.
Xavier Panés, president de la SACOT, s'ha mostrat molt crític amb la gestió del sistema de regulació de la facturació electrònica Verifactu i el seu ajornament per part del govern central. En declaracions al programa Converses d'aquesta casa, Panés ha explicat que en la seva organització no s'aplaudeix precisament aquesta decisió perquè transmet un missatge d'inseguretat jurídica molt potent.
Tu no pots dir que posaràs en marxa una cosa i 28 dies abans dir ara no ho faig. Doncs per què? Doncs perquè hi ha molta gent que ha invertit, les mateixes empreses de software, doncs, que han deixat de fer altres coses per dedicar-se a fer això, perquè aquella data era una data límit. És una decisió que jo no aplaudeixo.
El president de SECOT també ha alertat de la relació directa entre l'augment de l'absentisme laboral i la caiguda de la productivitat, un fenomen que, al seu parer, compromet la competitivitat de les empreses i amenaça també la sostenibilitat de les finances públiques i del propi estat del benestar.
A part de que l'absentisme laboral té unes conseqüències ja no només amb la productivitat, sinó inclús en les pròpies finances públiques. Vull dir que no és només una cosa que afecti a l'empresa, que sí, però les finances públiques també, eh? Vull dir, quan aquella persona, doncs, està de baixa i no va treballar, també afecta a tothom.
Eh? Tota la cadena.
Una part és aquesta.
Panés també ha abordat el repte de la immigració i ha defensat una política necessària per a l'economia, però això sí, ben ordenada i en la qual els empresaris juguin un paper més rellevant.
Pausa ja per publicitat i després et dono tots els detalls de com els editors catalans pensen tancar econòmicament aquest 2025.
Rafa tiene 7 añitos.
Hola, Alberto. Si la Tierra es redonda, ¿por qué no nos caemos y no veo la curva?
¿Te lo vas a perder?
Porque esta pregunta que se hace Rafa la hacen muchísimos negacionistas como evidencia de que la Tierra es plana para ellos.
Con más de 7 años, sí, de edad.
Bueno, es que esta es la primera pregunta que todos nos hacemos como niños. Nosotros no nos
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte. Donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Llega la venta privada al Corte Inglés con descuentos de hasta un 30% en una selección de marcas de moda, deportes, lencería para farmacia, accesorios, zapatería y hogar. Solo hasta el 15 de diciembre, venta privada para compras en tienda pagando con tu tarjeta al Corte Inglés o identificándote con la app. Y en web y app con cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Gremi d'Editors preveu tancar el 2025 amb unes vendes de 320 milions d'euros i un creixement del 4%. En el període 2019-2025, el creixement global del sector editorial ha estat d'un 29% i se situa en xifres que són un autèntic rècord. És així, Sergi Toro, oi?
Sí, fixa't tu, Carles, que en aquests últims 5 anys, des de l'any 2019 fins ara, el creixement global del sector editorial ha estat del 29%. És curiós, però al sector del llibre la pandèmia i el confinament tan estricte li van a bé. És la realitat. L'hàbit de la lectura en temps tan foscos va ser un remei i un alivi per milers de persones. I s'ha mantingut, i això és el millor de tot, amb la recuperació de la normalitat. Si les dades són bones, encara n'hi ha una de millor. Els lectors pugen en el sector juvenil, la pedrera de lectors del futur. El president del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis, eufòric per les xifres de lectura juvenil.
Que us feu una idea, si l'índex de lectura promig de tota la població espanyola està al voltant del 65%, el 65% de la gent llegeix llibres, reconeix que llegeix llibres. D'aquests, quan ens anem a la franja d'edat entre els 14 i els 24 anys, aquesta franja puja del 65 al 75%, la qual cosa ens fa sentir molt optimistes de cara als propers anys.
I a més, recordem que hi havia pronòstics que posaven en dubte el futur del llibre de paper. Però la realitat actual és clara i contundent. Les vendes són amb un 94% en paper i únicament el 6% en llibre digital. I ara arriba Nadal, Carles, que és una època sempre d'augment de llibres.
Doncs que segueixi l'aventura de llegir llibres, que és de les més boniques que hi ha. Gràcies, Sergi. Les agressions als professionals sanitaris són una xacra que no es pot normalitzar. Qualsevol forma de violència, tant física com verbal, és inacceptable i té un impacte negatiu en la salut física i mental dels treballadors. Segons dades del Departament de Salut de Catalunya, a Catalunya només el 2024 es van registrar al voltant de 2.700 agressions a professionals sanitaris, de les quals 174 van ser físiques i la resta, una clara majoria, verbals o de baixa intensitat, com insults i amenaces. Això suposa una mitjana d'una agressió, atenció, cada dos dies. Aquestes dades reflecteixen la necessitat de no baixar la guàrdia i per això el Departament de Salut posa en marxa una campanya de la que ha donat detalls a Rere en Cope Catalunya i Andorra el director de Professionals de Salut, Jordi Vilana, que ha estat amb l'Adri Suárez.
Doncs sí, Carlos, parlem d'una situació que, segons el Departament de Salut, no només preocupa, sinó que va a l'alça. El director general dels Professionals de la Salut, Jordi Vilana, admet que hi ha més agressions, però també més consciència i voluntat de fer-les visibles. Parla d'un infraregistre evident i que defensa que cal garantir que els professionals se sentin segurs per denunciar qualsevol episodi de violència, sigui del tipus que sigui.
Està augmentant per dues raons. Primer, perquè en passa més i després perquè estem buscant les formes de poder-ho posar més sobre la taula. Perquè també està clar i som conscients que ja hi ha un infraregistre. Això que els professionals se sentin prou segurs per denunciar i nosaltres posar-hi mitjans.
Per fer-hi front, Salut ha activat diverses mesures. Entre elles, la creació d'un registre unificat d'agressions, ja operatiu amb més de 400 centres reportant casos, protocols d'actuació comuns amb els Mossos d'Esquadra i accions preventives per anticipar situacions de risc, com comentava el director.
Hem completat aquest registre, ja tenim més de 400 entitats que ja estan reportant, i això ens permetrà conèixer la situació més de primera mà, també fomentar que es denunciï, que es posi en coneixement tot el que està passant, amb l'objectiu després de poder fer doncs, les accions, les mesures que calgui per revertir-ho.
L'objectiu principal, insisteix Vilana, és evitar que les agressions arribin a produir-se.
El que volem és que no passi. Sí, sí que podem fer coses un cop ha passat, i podem fer suport als professionals, i podem fer acords amb els Mossos, que parlem, però el que volem és que no passi.
A més, el departament treballa en un projecte de llei que permetrà imposar sancions administratives a qualsevol persona que insulti, amenaci o actuï de manera violenta contra un professional sanitari. Un missatge clar a la ciutadania. Aquesta violència no es tolerarà. Les primeres avaluacions de l'impacte d'aquestes mesures s'esperen a partir del primer trimestre del 2026.
I ara volem conèixer l'opinió del món de l'infermeria, concretament del SATSE, a voltes amb aquesta campanya per minimitzar o per reduir les agressions, tant siguin físiques com verbals, als professionals sanitaris. Xavier Bassabé és el responsable de salut laboral del SATSE. Xavier, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bé, què et sembla aquesta campanya per lluitar contra la violència i les agressions contra els sanitaris? Fa falta encara aquesta campanya? És imprescindible tornar a recordar-ho?
No, bueno, estem, per dir-ho així, als inicis de tot, perquè aquesta campanya és part de l'Observatori de Violència, i estem començant encara... Estem als inicis, però bueno, és un dels primers punts que, a més, està consensuada tant amb els sindicats com amb les patronals. Clar. O sigui, és un intent d'anar tots junts per veure si així aconseguim acabar amb aquest problema, aquesta violència.
Clar, que està molt, molt enquistat, eh? Escolta una cosa, Xavier, teniu la sensació creixent de desprotecció? El cas vostre entre infermers i infermeres, què està fallant perquè aquesta percepció sigui tan estesa a dia d'avui?
Bueno, és una realitat de ja... No és només d'ara, sinó ja fa uns quants anys. I llavors l'únic és que, a lo millor, des de... poc a poc els professionals es va traient aquesta normalització. O sigui, havia hagut un moment en què es considerava quasi normal que en certes circumstàncies et poguessin insultar, et poguessin amenaçar, i se li traia importància. Però clar, tot això va minant el professional. O sigui, un dia potser t'agafa bé i dius, bueno, ja farem.
Ho passes, però, no?
Sí, però que cada dia, psicosocialment això és molt dur.
Això, el tipus d'agressions verbals, les físiques crec que són les menys, però les verbals, que també són agressions i són violentes en moltes ocasions, afecten a la salut mental i emocional del personal, en aquest cas vostre d'infermeria, veritat?
Sí, naturalment, perquè a més és que quan li traiem importància a les verbals, a les no físiques, mai saps en quines condicions i qui te les fa. O sigui, hi ha circumstàncies en què una agressió verbal és molt greu. O sigui, segons qui te la fa i en quina situació, dius, ostres, i ara tinc que sortir de l'hospital i anar cap a casa.
Clar, i a més crec que hi ha un cas, Xavier, o un fet que a vegades també val la pena remarcar-ho, que això s'ha de denunciar, i moltes vegades infermers i infermeres no denuncien. Serà per por represàlies o què passa amb aquest silenci generalitzat, Xavi?
Bueno, en una bona part és per por represàlies, en altra és això perquè el professional ho ha normalitzat molt, i en altres perquè realment creu que no servirà per res. Yeah. O sigui, possiblement ara el que estem intentant és que el professional, després de que hi hagi tot un procés de canvi i tal, el dia que arribi, tingui com una mica la seguretat de que aquesta denúncia pot servir per a algú.
Clar, clar. Es planteja inclús la possibilitat de multar a les persones que siguin agressores. Com ho veus, això?
Home, estaria bé, el que passa és que és complicat. Llavors, és d'aquelles coses que sí que ho tenim que tindre allà en el punt de vista, perquè realment, per exemple, a les carreteres, totes les campanyes funcionaven més o menys fins que van posar els radars, que llavors va baixar la velocitat de cop.
Sí.
Pues això seria una mica el mateix. El que passa és que, clar, és un tema que requereix canvis.
És complex,
legals, clar. Sí.
Molt bé, escolti, quines mesures concretes des del SATSE poseu sobre la taula amb l'administració i els centres sanitaris, doncs això, per frenar les agressions i tenir uns entorns de treball segurs, no?, que prou feina teniu, prou saturats que aneu de feina, perquè no, a més encara heu de suportar aquesta situació de violència, no?, i d'agressivitat. Quines mesures concretes s'haurien de posar en marxa, Xavier?
Bueno, nosaltres... per dir-ho així, des de les campanyes, que les persones que venen sàpiguen que no és gratuït aquest tipus de violència i tal, a campanyes des de nivell de seguretat, de vigilants, o ara que s'està treballant amb que aquestes campanyes puguin ser col·laboratives amb Mossos. Després, per dir-ho així, els espais de treball, estructurar-los cada cop més de manera que, per exemple, el professional tingui una via d'escapatòria.
Ja.
O sigui, hi ha unes quantes mesures, o sigui, hi ha controls, o sigui, botons de pànic, sistemes de que el professional pugui avisar altra gent...
Bàsicament, sobretot, quan s'enxampi amb un agressor, agafar-lo, denunciar-lo i, escolta, i mesures de sanció per a aquella persona perquè no torni a fer doncs, aquest tipus d'agressions que als professionals sanitaris, no, Xavier, també, en certa manera?
Sí, sí. No, aquest és l'objectiu final. El que passa és que fins i tot abans hem d'intentar prevenir que es produeixi aquesta agressió.
Evidentment que sí. Molt bé, Xavier Massaver, responsable de salut laboral del Sindicat d'Infermeria, saps, estat aquest migdia a Cadena COPE Catalunya i Andorra per parlar d'aquest tema, les agressions a professionals de la sanitat. Xavier, gràcies, moltíssima sort, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Lluny de desanimar-nos, l'augment del sensellarisme ens impulsa a treballar tant o més que el primer dia. Des dels inicis defensem que tothom té dret a una llar i cada vegada són més les persones, col·lectius i administracions que constaten aquest problema. L'augment dels preus del lloguer ha situat la dificultat d'accedir a un habitatge assequible com un problema comú que no només afecta les persones més vulnerables, sinó que impacta bona part de la ciutadania. En aquest sentit, la frontera entre els que no tenen una llar i els que la tenen cada cop és més permeable. D'altra banda, ens preocupa que les persones que dormen al carrer siguin cada vegada més i més joves. El jovent és víctima d'una societat que té el deure de protegir-los, però que només els ha mostrat un món on tot era possible.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Doncs vinga, ja entrem a la recta final d'aquest migdia COPE Catalunya i Andorra i ho fem parlant, com sempre, d'esports. Avui amb el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
A les 3 i 5 minuts arribarà l'actualitat esportiva d'última hora amb noms propis que passen primer carrer pel Futbol Club Barcelona, Copa del Rei, penso, no?
I la porteria del Barça. Qui jugarà demà? Qui serà el porter titular del Barça? El Pedro Escartín de Guadalajara davant del conjunt de l'Alcàrria. Opcions, 2. Marc-André Ter Stegen, capità de l'equip, i Wojciech Szczęsny. Ja ha confirmat Flick a la roda de premsa que Joan García descansarà, però que no ha volgut comunicar encara qui serà demà el porter titular del Futbol Club Barcelona. No és fàcil la papereta pel tècnic alemany del Barça, un Barça que evidentment afronta aquesta Copa del Rei amb il·lusió d'aconseguir-la. Avui ha estat la primera vegada a la temporada que el tècnic alemany li han posat sobre la taula el concepte triplet, però pas a pas i tranquil·litat. De moment el que toca serà demà entrar en competició en aquesta Copa del Rei, en una lliga a la qual li queda només una jornada per tancar el 2025, però escolti, el 2025 en espanyolisme és absolutament positiu. Des de la 2008-2009 l'Espanyol no encadenava, no enllaçava 4 victòries consecutives a la lliga. Felicitat absoluta pels homes de Manolo González i també pels de Mitchell, el Girona, que amb la victòria 1-2 al camp de la Reial no surten de la zona de descens, però sí que veuen llum al final del túnel. Com és habitual en un dilluns, repassa la Lliga Femenina, repassa la primera ref i en plana poliesportiva, sobretot, la recuperació del Barça de bàsquet de la mà de Xavi Pasqual.
Tot això i més esport, com sempre, 3 de la tarda i 5 minuts. Esports COPE, gràcies, fa solís, bon programa.
Gràcies.
No deixeu la sintonia de COPE Catalunya i Andorra. D'aquí uns segons arriba Pilar García Muñiz. Comença la tarda, com sempre, la Pilar i el seu equip. Ara seguiran explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.